L'Hora del Consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Un minut que passa, que estem per damunt de 11:45. Clar, tenint en compte que ens trobem en aquella època de l'any que se'ns ajunta tot, en què el consum doncs augmenta considerablement, els darrers espais, de fet aquí hem parlat al matí a Ràdio Estel, de consum responsable, de consum crític, l'altre dia en parlàvem d'educació en consum, i en general dels drets i també de les obligacions que tenim doncs, tots com a consumidors i consumidores. Clar, avui volem fer un repàs, saps? Aquells requisits que han de complir els establiments comercials o aquelles obligacions que tenen per tal de garantir els drets dels consumidors. I per parlar-ne, de fet ja tenim en línia la sotsdirectora d'Atenció al Consumidor de l'Agència Catalana del Consum, és la Marta Rovira. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies, Marta, per atendre'ns la trucada. Clar, Marta, en els propers minuts parlarem d'obligacions de les empreses, també de drets dels consumidors, i en aquest sentit, clar, hi ha una qüestió que probablement els oients desconeguin, i és que nosaltres com a consumidors també tenim drets lingüístics. De fet, així ho diu una campanya que esteu fent aquests dies des de la mateixa agència.
Hola.
Hola. Ens la portes en català, sisplau?
I tant, de seguida.
No sabia que els restaurants han de tenir la carta en català?
Esclar. Igual que tenim dret a demanar en català els contractes, les factures, les instruccions dels productes i moltes coses més.
Com a persona consumidora, també tens drets lingüístics. Informa-te'n a consum.gencat.cat i tens molt a dir. Generalitat de Catalunya.
Marta, no ho sabia, no? Aquest seria una mica el reclam, no? En què consisteixen exactament aquests drets lingüístics i que potser no ho sabíem?
Bé, doncs sí, des de fa unes setmanes, com bé apuntàveu, des de l'agència hem posat en marxa una campanya, diguéssim, informativa, de comunicació a tota la ciutadania, perquè com diu l'anunci, hem copsat, no?, que no tothom coneix, no?, que com a consumidors, com a ciutadans que exercim els nostres drets com a consumidors, tenim també drets lingüístics, no? I al cap i a la fi la voluntat de la campanya és que es coneguin i que s'exerceixin. Aleshores, el primer que cal dir és que el Codi de Consum de Catalunya, que és la norma, no?, que regula els drets i les obligacions que tenim consumidors i empreses, els consumidors en reconeix un seguit de drets bàsics. I un d'aquests drets bàsics és justament els drets lingüístics, d'acord? Què vol dir això, doncs?
Què vol dir això, clar, Marta?
Vol dir, doncs, que el que diem, quan nosaltres fem un acte de consum, tenim una relació de consum, és a dir, quan comprem o contractem un servei, tenim dret a expressar-nos oralment i també per escrit en la llengua que decidim, en castellà o català, i, evidentment, els interlocutors nostres també ens poden respondre en una de les dues llengües. Però el que no ens poden fer en cap cas és canviar de llengua com a consumidors. És a dir, tenim el dret a ser atès amb la llengua que hem escollit i no ens han de fer canviar de llengua, independentment de la llengua que utilitzi l'interlocutor com a resposta, d'acord? Si, d'altra banda, parlem d'obligacions a les empreses pel que fa a aquest aspecte, també d'acord amb el Codi de Consum, les empreses i els establiments comercials podem dir que tenen l'obligació d'oferir, com a mínim en català, d'una banda, tot el que és la informació que en diem comercial, tal com diu l'anunci nostre de la campanya, per exemple, la carta d'un restaurant, perquè és una invitació, no, a que consumeixis un producte, diguéssim, en aquest cas d'un restaurant. Però també tota la documentació que té a veure amb el que diríem la contractació, les factures, el text del contracte. D'altra banda, també hem de tenir en català, almenys, la senyalització, rètols, cartells d'informació, és el que en diem la informació de caràcter fix que ha de tenir un establiment. I també, pel que fa a l'etiquetatge, ha de tenir en català l'etiquetatge d'aquells productes quan, sempre que no siguin alimentaris, perquè això va a través d'una altra regulació, i també les informacions que són importants o necessàries per al consumidor en referència, doncs, a l'ús d'aquells productes i serveis per garantir, doncs, la seguretat, per exemple, no? Aleshores, en aquest sentit, a través de la nostra campanya, el que volem dir és que si qualsevol persona, quan fa un acte de consum, considera que se li han vulnerat els drets lingüístics, també es pot adreçar a l'Agència Catalana del Consum a través del formulari web o bé a través del 012, doncs, posant de manifest aquesta vulneració.
Val, o sigui, nosaltres el que ens recomaneu, Marta, des de l'Agència Catalana del Consum és primer demanar, no?, que es canviï l'idioma en aquest cas, si ens trobem doncs, en algun de dels casos que ens has explicat ara, no?, i l'altre passaria directament, no?, doncs, a denunciar aquesta vulneració dels drets lingüístics que tenim dret, no?, seria una mica doncs, l'objectiu d'aquesta campanya de l'Agència Catalana del Consum. Ho entès bé, eh? És així.
Tenim dret a expressar-nos en la llengua que decidim.
Val.
I no ens poden fer canviar de llengua. Aquesta és la clau, eh?
D'acord. I ells també ens han d'atendre amb la llengua que nosaltres decidim.
No.
Ah.
Justament aquest és el punt, per això de ser atès, dir que l'interlocutor pot decidir també la llengua en què atén a la persona, però en cap cas et pot dir, mira, canvia de llengua perquè no t'entenc, no? Perquè llavors el teu dret com a consumidora l'estàs perdent.
Val.
D'acord?
Val.
Entén, oi?
Ara, entès. A Marta, en tot cas deies tu que heu notat un increment, deies, aquests dies d'aquestes reclamacions en aquest sentit per vulneració dels drets lingüístics, Marta?
A veure, sempre a l'agència rebem, eh?
Sí.
Rebem denúncies de manera constant al voltant de vulneracions de drets lingüístics, però lògicament, en el moment en què es posa en marxa la campanya, doncs es percep un més alt coneixement. El que dèiem, la ciutadania no sempre coneix amb prou rigor o amb prou exactitud els drets, i això en qualsevol campanya ja passa, no? Que aleshores hi ha més reacció, i més avui dia doncs, amb tot el tema de les xarxes socials, no? Que fan que la immediatesa estigui a l'ordre del dia, doncs sí, lògicament en rebem més.
N'heu rebut
consultes,
més.
Sobretot més consultes.
Més consultes, heu rebut més consultes en aquest sentit, no?
Més consultes, sí.
Sobre aquesta vulneració dels drets lingüístics. En tot cas, ara, Marta, canviem radicalment de tema. Per abordar una qüestió importantíssima sobre la qual ja n'hem parlat, de fet, en altres ocasions i, clar, especialment en aquestes èpoques de rebaixes com l'actual, ja que demà, ja no sé si és demà passat, va ser el Black Friday, que ens acompanya contínuament, però el que volíem preguntar-te i, sobretot, fixar-nos és en el preu dels productes i els serveis. Marta, tots els establiments comercials estan obligats aquests dies, més que mai, indica sempre el preu de cada producte o servei. És així, oi?
Sí, és així. Bé, el dia oficial del Black Friday sembla que és el 25 de novembre, però com bé apuntes, prèviament ja tenim tants avisos que ja ens hem perdut, no?
Sí.
A veure, sí, clarament, sí, és a dir, totes, podríem dir, les mercaderies, els productes, han d'exhibir sempre el preu de venda, tant a l'aparador, és a dir, per dir d'alguna manera, a la part externa, com també a l'interior de l'establiment. A més, el que és molt important és que aquest preu sempre s'ha d'indicar com a import final del que hem de pagar com a consumidors. És a dir, amb tots els impostos i el que sigui inclòs. I si hi hagués alguna excepcionalitat, algun concepte que dius s'ha d'incorporar en aquest preu, això també s'ha d'informar. No pot ser que ens ho trobem després a l'hora d'anar a pagar. Els preus de venda han d'estar indicats, com es fa habitualment, doncs amb els cartells, amb etiquetes, sobretot que siguin ben visibles, perquè, com dèiem, el consumidor ho pugui identificar de manera fàcil. Clar, aleshores, què passa amb aquells productes, podem dir a granel, o aquells productes que estan envasats però que són mesurables, no? Doncs en aquest cas també s'ha d'indicar el preu, però en aquest cas per unitat de mesura. I així estan dient doncs, el preu per quilo, per exemple, o el preu per litre, o el preu per metre. Això, què fa? Doncs ens permet com a consumidors poder comparar els preus entre productes similars, i per tant hi ha de ser. En el cas dels serveis seria una mica diferent, perquè clar, quan nosaltres contractem un servei, de vegades no se sap exactament el preu que tindrà, no?, aquell servei, tot i que d'entrada, si és possible, s'ha d'informar de manera visible. Si no és possible donar aquell preu, aquell servei, sí que és obligatori que l'empresa, en aquest cas, ens doni un pressupost previ, perquè això ens permetrà a nosaltres valorar com a consumidors si ens interessa o no el servei. Aleshores, però sí que és important tenir en compte que si demanem un pressupost i després decidim que no ho acceptem, l'empresa ens pot cobrar un import per haver-nos elaborat aquell pressupost, però ens n'ha d'haver informat.
O sigui, del cost addicional, no?, d'aquest pressupost.
Ah, exacte. Ens han d'haver informat prèviament que tindrà un cost. Val. No ho acceptem, d'acord?
Estem parlant amb la Marta Rovira. L'esteu escoltant. Ella és la sotsdirectora d'atenció al consumidor de l'Agència Catalana del Consum. Marta, ens queden res pocs minuts, però i ens quedaven més preguntes per fer-te, però aprofitant, doncs, com bé deies, que demà és el dia oficial del Black Friday, també et volíem demanar si ens podries fer alguna recomanació, sobretot encaminada a la gent gran, pel Black Friday, perquè entenem que són el col·lectiu que és més vulnerable als enganys en aquest sentit. Quina recomanació faríem?
A veure, la recomanació, sempre el més important és que, sobretot, ens fixem sempre en el preu que té actualment i també el preu que tenia anteriorment,
sí.
D'acord? Importantíssim, encara que sembli molt, molt bàsic, no? Exigir sempre tiquets de caixa o de factura per qualsevol controvèrsia que pugui haver-hi quan compres el producte.
Uh-huh.
Tenir clar que tenim uns terminis també de garantia en els serveis. De tota manera, quan centrant-nos ara en el Black Friday, sí que seria important remarcar que les persones no, a vegades tenim tendència a fer un consum poc reflexiu, no? Comparem preus. No anem de seguida a comprar sense pensar si realment necessitem. Sense fer exercici de si ho hem necessitat
o sigui,
comprar o no.
Sí.
Després, allò, comparar preus, perquè clar, és un moment en què els preus són molt fluctuants i, sobretot, el que deia, comparar que el preu que ens estan donant en el Black Friday doncs realment és inferior al que hi ha hagut anteriorment. I en aquest sentit, jo sí que voldria fer esment que l'Agència Catalana del Consum, després de detectar incompliments en anys anteriors, durant aquest moment del Black Friday, està actuant i controlem des de fa un mes, per exemple, un miler de productes per vigilar doncs, que les marques no inflin els preus just abans i llavors ofereixin, diguéssim, els comptes que podríem dir fraudulents. És a dir, jo inflo el mes abans
clar.
I després el rebaixo, doncs no.
No.
Les empreses que facin un mal ús de les promocions, doncs l'agència, lògicament, les multarà amb sancions que poden anar dels 10.000 fins als 100.000 euros, depenent doncs, dels clients afectats i també de la dimensió de les vendes. Però, insisteixo, és molt important no fer un acte reflexiu de consum, pensar bé si necessitem o no aquell producte o servei, i comparar...
I fixar-nos amb els preus, no? Marta, o sigui, és tota una obligació, és una obligació, de fet, que hi hagi el preu d'abans i el d'ara, eh?
Exacte, és obligat, sí, sí, clar, l'establiment ha d'indicar el preu que tenia abans i el preu actual, eh?
Mira, ja per anar acabant, perquè ens queda res, un minut i escaig, si tenim cap problema en un establiment, sempre podem fer una reclamació, oi?
Sempre podem fer una reclamació, de fet... davant de qualsevol controvèrsia que tinguem en un establiment, el primer de tot és fer la reclamació a l'empresa o establiment, perquè el que diem aquesta reclamació prèvia per nosaltres té molt de valor, perquè sovint moltes reclamacions es poden resoldre amb un acord entre les dues parts afectades i no cal que ho elevem amb un organisme de consum, d'acord? Però en el cas que durant aquell mes de termini l'empresa o l'establiment no ens hagi respost o bé el que ens respon no ho considerem satisfactori, aleshores és com a consumidors ens podem adreçar a l'Agència Catalana del Consum o un servei públic de consum del nostre ajuntament o el nostre Consell Comarcal per posar una reclamació. Es pot fer a través del formulari web, del nostre web, però també presencialment o telefònicament. I a partir d'aquí doncs, nosaltres intentarem fer una mediació davant del cas i si és el cas, doncs, un arbitratge de consum.
Doncs, Marta, ens has ajudat moltíssim. Moltes gràcies.
Doncs això esperem.
Et tindrem molt present aquests dies que ens esperen d'aquest consum responsable, que és el que màxim que apel·lem aquests dies.
Exacte.
També, Marta. Marta Rovira, sots directora d'Atenció al Consumidor de l'Agència Catalana del Consum. Gràcies i que tinguis bon cap de setmana, Marta.
Moltes gràcies a vosaltres igualment.